migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Benvinguts a la vostra COPE més propera. Benvinguts a migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Disposat a fer una bona xerrada d'uns quants temes. Avui no anem malament de cosetes. Hi ha moltes coses més per xerrar. D'entrada, en una estoneta ja fins i tot farem previsió i farem l'actualització de la previsió meteorològica, que aquesta tarda hi ha una alerta activada, atenció. Ja sabeu que darrerament les alertes que me les quitan de les manos. I atenció, des de la costa, tota la costa central, des del Baix Penedès fins al Gironès, tota aquesta franja, tant litoral com prelitoral, hi ha una alerta activada per intensitat de pluja, que pot ser localment forta o molt forta. De seguida en parlarem tot això, però ara parlarem d'educació. Bé, sempre que hem parlat del sistema educatiu, darrerament, malauradament, no ha estat per bo. No ha estat per bo perquè hem criticat moltes coses, des de la situació dels profes, la situació del sistema, els resultats que dona, etcètera, etcètera. Hi ha altres coses que es poden afegir a tot això, i és que els darrers anys el sistema educatiu català ha viscut un tancament també progressiu de centres escolars amb una raó clara darrere, no? El descens de la natalitat, i clar, si hi ha un descens de natalitat, hi ha una reducció de l'alumnat. Bé, no és un col·lapse massiu, eh? No estem parlant d'això. El fenomen es descriu com un degoteig constant. ¿Saben ustedes la pertinaz sequía? Pues esto es igual. Degoteig constant que afecta especialment a les escoles concertades amb impactes en la planificació educativa i l'equitat del sistema. Si parlem de dades oficials i anàlisis independents, des del 2020 s'han tancat almenys 23 escoles concertades, mentre que 15 més han estat absorbides per la xarxa pública. Això suma un total d'unes 38 transformacions o tancaments en només 4 anys. Una dada més a afegir. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
És que darrerament, quan parlem d'educació, no diem una bona, eh?
No, això sí que és cert, però mira, ara en parlaràs, eh? Però sí que en aquest cas tenim l'altra cara de la moneda.
Sí, avui parlarem d'una bona.
Una escola que es va salvar in extremis. Estem parlant de l'agrupació escolar Ensem Clavé, a Mollet, un centre concertat amb uns 300 alumnes. I es va salvar in extremis perquè es va anunciar que no continuaria aquest curs. A més, ho van anunciar, com qui diu, quan ja tot estava de tibaneït, matriculacions, sí. Preinscripció... Sí, sí. Bueno, al revés, preinscripció, matriculacions...
Con notoriedad y alevosía.
Exacte. I van fer el que es pot dir una carrera contrarrellotge, però el cert és que aquest curs està funcionant i sense cap tipus de problema. Però bé, no és el més habitual, eh? De fet, aquest procés de tancament que ha viscut el sistema educatiu català, sobretot entre el 2019 i el 2024, quan Catalunya ha perdut 26 escoles concertades, de les que 10 han tancat definitivament, però 16, ja ho apuntaves abans, han estat integrades al sector públic. I és a Barcelona on l'impacte ha estat més que notable, amb 8 tancaments en barris com el de Sant Antoni, estem parlant de l'escola Griselda, Horta-Guinardó, Roig-Tesalia o Sants, Nostra Senyora del Carme. I només aquest any o aquest curs, dos centres històrics van anunciar el seu tancament, l'escola Mireia, el Fort Pient de Barcelona, després de 65 anys d'història, i el col·legi Sant Ferran, això fora, Castelldefels, amb 55 anys. I la Fundació Bofill també ha alertat que aquest degoteig que parlàvem de tancaments podria intensificar-se. Ells, bueno, tenen en el punt de mira un centenar de centres educatius que estan en risc de tancament fins al 2030. Per què? Doncs en aquest cas, bàsicament, perquè es tracta d'escoles petites, la majoria una línia, no?
Sí.
I tenint en compte la reducció demogràfica, això els podria passar factura. Que aquí també hi ha les dues versions, eh? Des del Departament d'Educació atribueix sobretot aquests tancaments a un problema demogràfic, i des dels centres, perquè la majoria són centres concertats, parlen també, que se junta, com diria la meva àvia, no? El hambre con las ganas de comer.
Sí.
Hi ha menys alumnes, això és cert, però també hi ha un infrafinançament.
És el que toca. Doncs mira, ara parlarem, això tal com explicava Yolanda, la part bona, la part positiva, la part d'evitar el tancament d'una escola, que sempre és una bona notícia, i en aquest cas, el cas en concret, de l'antiga escola Ensem Clavé de Mollet, i dic antiga perquè ara és l'escola Nou Clavé de Mollet. En parlem amb el Joan Carles Reigosa, que és el director pedagògic de l'escola, perquè ens expliqui la història. Joan Carles, bon dia, benvingut.
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns la història, perquè de fet el curs passat estava a punt de tancar.
Sí, bueno, el curs passat estàvem funcionant amb total normalitat i va ser quan al juny, a l'inici de juny de, doncs això, del passat juny, la propietat del centre, nosaltres som un centre concertat, doncs la propietat del centre ens comunica la intenció, doncs això, de fer una cessar l'activitat i deixar-la funcionar. Clar, això ens va agafar per sorpresa i bueno, ens vam trobar, doncs això, que a més, a principis de juny és una situació una miqueta complexa perquè el període de preinscripció ja s'ha realitzat. Vull dir, tothom havia fet preinscripció. Sí. Nosaltres teníem les preinscripcions aquí al centre ja fetes. I això a nivell de funcionament dels nens i nenes del centre, però també a nivell laboral, a les portes de les vacances d'estiu, quedar-nos sense feina, tot el personal docent, el personal PAS, etcètera, del centre, doncs també és una situació bueno, complexa.
Sí, sí.
Va ser, ens vam trobar amb això.
Bé, de fet, clar, el que estic sorprès i que és molt meritori és salvar-ho tot in extremis, no? Perquè des del juny fins que comença el curs, és a dir, el marge de temps és mínim. Com es va aconseguir fer-ho tot tan in extremis?
Doncs sí, dius molt bé, és in extremis perquè teníem un principal hàndicap. Bueno, teníem molts, però n'hi havia un molt important, i era això, és el temps. Estem parlant de... Nosaltres decidim fer una cooperativa, després d'estudiar molt la situació, de consultar les famílies, perquè lògicament si no hi ha famílies no té sentit continuar amb una escola, i després de decidir-nos, clar, ja estàvem a meitat, a finals de juny, no? Al final entre un número de personal docent, vam decidir iniciar un projecte de cooperativa que es fes amb el control de l'escola. Principal problema, el temps. Pensem que el centre entra en concurs de creditors, els concursos de creditors tenen uns tempos molt, molt concrets, que moltes vegades s'allarguen fins a 4 mesos, 5 mesos, tot sí, sí. Depèn del jutjat, i nosaltres no teníem aquest temps. I no només no teníem aquest temps, sinó que teníem el període vacacional al mig, no per nosaltres, sinó precisament doncs, per la justícia, per etc. Vull dir, tothom a l'agost s'ho agafa tot una miqueta més tranquil·lament. Doncs sí, ens hem dedicat a fer-ho tot, a fer-ho el més ràpid possible, a ser productius doncs, al màxim de les nostres capacitats, sempre molt ben assessorats, hem tingut uns assessors en aquest aspecte que ens anaven dient tot el que havíem de fer. Nosaltres, és una cosa que porto dient sempre, però és que és una veritat absoluta, nosaltres som docents, no som...
advocats, ni brokers, ni coses per l'estil.
Doncs nosaltres som docents, nosaltres ens dediquem a ensenyar les nostres matèries i d'aquests paràmetres burocràtics no en tenim ni idea. I clar, ens deia, necessitem aquest paper, necessitem aquest no sé què, i nosaltres ho anàvem fent tot doncs això, el més ràpid possible perquè el temps anava en contra. Hem tingut la sort de rebre un assessorament molt bo, hem tingut la sort de que el jutjat que s'encarregava de decidir el concurs de creditors també va estar molt per la matèria.
És a dir, va ser sensible. És que, clar, aquesta seria una de les parts més sensibles, no? La dilatació dels temps, que seria la part clau de tot això.
Sí.
És a dir, que el jutjat ha estat sensible davant d'això.
Sí, a més el jutjat doncs, ha primat el dret de l'infant a l'escolarització. Pensem que si no haguéssim fet aquesta oferta, el centre no hagués obert el dia... Bueno, els nens i nenes no haguessin pogut venir el dia 8 de setembre aquí al col·le i haurien començat el curs, perquè el departament garantitza l'escolarització, però l'haguéssim començat redistribuïts entre els centres de Mollet del Vallès, i això vol dir doncs perdre el contacte doncs, amb els companys de classe, amb etcètera. Vull dir, tot el que implica doncs, una escolarització que no és només regla de classes, sinó que és un tema social, un tema de compartir espais, de conèixer gent, i tot això es desfaria. Gràcies a això, gràcies a aquest ànim i recolzament que hem rebut de tot arreu i d'aquest dinamisme, hem pogut arribar a temps de fer-ho.
Joan, i ara, quin és el projecte? Quin és el projecte que heu posat sobre la taula per tirar cap endavant amb el Nou Clavé?
Mira, tenim una sort amb això, i és que...
Escolta, fes una primitiva, eh? Però ja, perquè he de fer una primitiva cooperativa també, si cal, eh? Perquè,
he comprat números de Nadal aquest
any. Ostres! Digues.
No, tenim sort perquè som els docents que hi han hagut sempre. Vull dir, no és que hagi canviat absolutament tot el cos docent. No, som els que estàvem abans, els que teníem el projecte. Nosaltres portem treballant en el projecte de l'escola molts anys, i ja estem molt orgullosos del projecte a l'escola, creiem que és un molt bon projecte, i per sort la part de la feina, la part que s'ha de fer la feina docent i de la línia d'escola, doncs som continuistes perquè està bé, ens agrada i funciona. Nosaltres era un tema que controlàvem. El que no controlàvem era la part de gestió, bàsicament, perquè no la teníem. Llavors, en aquesta part de gestió, doncs sí que hem introduït canvis, sí que canviem cosetes a poc a poc, perquè creiem que l'escola podria funcionar d'una altra manera i seria una miqueta més més viable, més funcional, etcètera. I en això estem en aquest punt més administratiu, fent aquests canvis, perquè ja et dic, a nivell pedagògic el projecte, i aquí la nostra sort és que ja el teníem consolidat.
Clar, jo entenc que sense una implicació màxima tant dels docents com de les famílies això hauria estat impossible, no? Quin ha estat el grau d'implicació? Suposo que ha estat el 100% de tothom, no?
Clar. Des del punt de vista de les famílies, us haig de dir que la implicació ha sigut molt alta en molts sentits. En el sentit de famílies que ens presentaven el recolzament, que ens han respectat molt els tempos. Vull dir, s'han passat un estiu que nosaltres els anàvem informant, però clar, és molt sensible informar de coses que no saps si anirà o si no anirà, i nosaltres érem molt, molt curosos amb això, no volíem enganyar ningú, no podíem dir, escolteu, no patiu que el dia 8 funciona, i no ho sabíem ni nosaltres, doncs no podem jugar aquesta carta tan agosarada. Això ho han respectat les famílies i estem eternament agraïts. I després, a nivell dels cooperativistes, dels docents que han decidit generar la cooperativa, home, la implicació principal és que tots ens hem hagut de ficar la mà a la butxaca i hem hagut de treure, els estalvis, i hem hagut de posar-los sobre la taula i dir, vinga, això va endavant amb els diners de tots nosaltres. I això ja directament és un punt d'inici de grau d'implicació molt important. I ara ens mirem al col·le i som més curosos amb tot i és casa nostra, no? I llavors ja t'ho veus tot d'una altra manera i, neix una relació diferent, no?, amb l'escola. Potser abans sí que, venies, feies classe, lògicament tenies, t'estimaves el centre i tal, però ara és com encara més, no? És una miqueta, el que et deia, veiem l'escola com casa nostra.
El nivell de pertenença, ha augmentat, podem dir una cosa així.
Sí.
Seria una cosa semblant, no?, això.
Sí.
Doncs, senyor Joan Carles Raigosa, director pedagògic de l'escola Nou Claver de Mollet, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, per explicar-nos la història, i moltes felicitats.
Moltes gràcies i gràcies a vosaltres per l'interès.
No, ha estat un plaer, gràcies per atendre's. Bé, és un d'aquells capítols que... frega el miracle, per qüestions burocràtiques, per qüestions de temps, per qüestió de cohesió, per... Bé, és una gran notícia, sobretot pels nanos i les famílies. Va, que de seguida, en una estoneta, actualitzarem la informació de serveis. De seguida parlarem, atenció, de la feina creativa pròpia d'una empresa. La feina creativa que necessita una empresa per col·locar o per fer veure els seus productes. De seguida en parlarem amb una persona que entén molt de tot això. En parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra, però abans un consell de Pilar García de la Granja. Hola, Pilar.
Y te contamos que en las próximas semanas, ya lo sabes, vamos a experimentar el descenso de las temperaturas típico. ¿Esto qué supone? Bueno, pues el paso de los meses más cálidos del año, este año especialmente cálido, a las épocas más frías del otoño y del invierno, Ángela.
Pues sí, Pilar, y sabes que existen numerosos estudios que asocian este cambio de tiempo a una mayor tasa de infecciones respiratorias, como es el resfriado. Pero ¿por qué pasa esto? Y sobre todo, ¿hay algo que podamos hacer para prevenirlo? Pues todo esto nos lo cuenta Carlos Sánchez, de HSN. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Ángela y Pilar. Todo eso que comentáis se relaciona con alteraciones que se producen en el sistema inmune durante estos cambios de estación. y por eso en HSN contamos con las vitaminas cambio estacional, que tienen todo lo esencial para hacernos más resistentes, desde antioxidantes tan potentes como el resveratrol hasta vitaminas como la D o la C, que tienen un impacto muy positivo en nuestras defensas. Así que ya sabéis, buscar las vitaminas cambio estacional en la web hsnstore.com.
Pues muchas gracias, Carlos. Ya lo saben, HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Ese fenómeno que llamamos polarización afectiva, un virus de irracionalidad que anula el debate y que está degradando nuestras democracias.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Parlem de ser creatius. Parlem de ser un director creatiu. Executiu d'una empresa, que això és un títol que així ho dic, soy director creatiu d'una empresa. Això era allò superguai, eh? Però exactament, què fan? Quin és l'objectiu quan parlem de creativitat? Quan parlem de creativitat, aquesta paraula és d'aquestes paraules sempre força interessants, perquè entra el que possiblement la IA mai arribarà a ser, creativa. Perquè la IA diu, no, pues a mi ja n'he pido una foto i me la hace. Sí, sí, però te l'està fent en base a altres coses que sí que han fet humans. Almenys avui en dia, eh? Avui parlarem d'això amb el Borja Orozco. Él es profesional, durante más de 30 años ha trabajado con grandes marcas, ha fundado empresas, ha invertido en startups y ahora pues está ejerciendo, o sigue ejerciendo, mejor dicho, como director creativo ejecutivo, pero no desde su agencia de publicidad, que tiene una, sino desde dentro de las empresas. O sea, va a las empresas a analizar qué problemas de promoción, no sé si sería la palabra adecuada, lo dejo así por ahora, pueden tener para que él diga, pues mira, tira por aquí, hace falta esto, por aquí, por allá. Borja, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias.
Oye, quiero empezar por lo de director creativo ejecutivo, que suena muy... Hola, ¿qué tal? Soy director... Voy así, o de empresa multinacional, ¿no? Pero exactamente, ¿qué es eso de ser director creativo de empresas?
Bueno, pues la verdad es que es un término que quizás sea apropiado más directamente con la agencia de publicidad.
Sí.
Pero vamos, la creatividad no es patrón de los directores creativos, sino de aquel que lo impulsa o la cultiva, ¿no? Con lo cual, lo que intento en este caso, y sí que creo que es diferenciador, es extraer ese perfil, ese rol, llevarlo al mundo de la empresa directamente.
Sí.
Y no para externalizar tareas, sino para desde dentro poder trabajar conjuntamente con los empresarios, ¿no?
¿Y esto en el día a día cómo se traduce?
Pues bueno, justo eso, trabajando codo con la propiedad, con los empresarios y bueno, pues intentar extraer un buen propósito a cada compañía, que normalmente ya lo tienen, y a partir de ahí pues trabajar en una propuesta de valor que sea la más adecuada para que les permita evolucionar la compañía hacia los objetivos que persiguen.
¿Y esto cómo se compagina llevando la dirección creativa de varias empresas a la vez?
Pues con muy buena agenda. Aquí lo que intentamos es priorizar un poquito las necesidades de cada compañía, que tiene sus ritmos y sus necesidades, y a partir de ahí, pues a veces actúo como consejero, como miembro del consejo, otras veces con 2-3 sesiones ya está solucionado, uh-huh. o no.
Depende.
Y por otro lado, pues depende también un poquito de la necesidad, pues nos adaptamos.
Voy a hacerle un anuncio, ¿vale? ¿Te parece bien?
Venga.
Las pymes que estén escuchando ahora mismo y puedan estar interesadas en incorporar una dirección creativa ejecutiva, o saber qué es, o saber en qué les puede ser útil una cosa así en el negocio, o quieren saber más, pues os voy a dar la dirección de este hombre, con tu permiso, ¿eh?
Por supuesto.
¿Vale? Borja.orozco@brandcapital.es Borja.orozco@brandcapital.es o entra en la web, tiene una web, brandcapital.es. Es sencillo, rápido y yo creo que está bien, ¿no? Porque igual alguien se lo ha pensado. Mira, yo tengo una ferretería y nunca voy a pensar una cosa así. Pues es, mira, posible, ¿no?
Sin duda puede ser una ventaja competitiva. Así que muchas gracias por el anuncio. Lo has hecho genial.
Muy amable. Oye, Borja, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para hablar de este tipo de cosas. Muy amable.
Gracias a ti.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3 i 40 minuts, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, totalment. Però el Girona. Per un altre club potser jugar a Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasaría si nunca pudieras olvidar? Si cada instante de tu vida estuviera almacenado con la misma nitidez que una película. Hay personas cuya memoria funciona de otra manera. Este fenómeno, la ciencia lo llama hiperdimesia.
De hecho, puede ser una auténtica tortura, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Catalunya i Andorra.
Cinc segons sobre 2:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Repassem i actualitzem la informació de serveis. Comencem per la meteo. I és que la meteo, de cara a aquesta tarda de dimarts, té o dona un avís per intensitat, per pluja o intensitat de pluja, sobretot litoral i prelitoral central, cap al Garraf i cap al sud de la Costa Brava. És a dir, des del Gironès fins al Baix Penedès, tota aquesta zona de litoral i prelitoral té una alerta groga per intensitat de pluja que ha posat en marxa el Meteocat. Conforme a les temperatures, avui tocarem terra. Conforme a les temperatures, a la baixada de temperatures, a partir d'avui les temperatures començaran lentament a pujar, començaran lentament a recuperar-se per arribar més o menys de cara a divendres, dissabte, més o menys a les que tocarien per l'època de l'any. De fet, ja podem dir que estem a la tardor. Bàsicament, tenim una tardor que ha entrat quan tocava, és a dir, marcat amb el calendari, ben marcat i amb baixada forta de temperatures i pluges d'entrades, no es podríem queixar. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda. Doncs a hores d'ara alguns accidents dificulten la circulació. Per exemple, la C-17Z està tallada a les Masies de Voltregà en sentit Ripoll per una topada i a desviaments senyalitzats en aquest tram. A l'autopista P7 hi ha retencions al llarg de 2,5 km de Sant Cugat al Papiol en sentit Tarragona per un accident que talla un carril. I a la C-32, a l'autopista al Maresme, hi ha 1 km de retenció a Sant Pol de Mar en sentit Tordera per un altre accident. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, Mireia. Moltes gràcies.
A vosaltres.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
Doncs encantat que estiguis aquí, eh?
Jo també estic encantat que cada dia vostè em convidi. Els dies que no vinc el trobo a faltar.
Ah, sí?
Sí.
Veus que bé?
Sí, sí, sí.
Em faig estimar.
Home, tampoc és allò de... No.
No és una festa i xerinola?
No.
Però bé, no?
Bé, mira, avui no sé com burxar
el Cruz. El gacetillero li trobo a faltar.
Avui no sé com burxar el Cruz. No.
Bé, escolta'm.
Digui'm.
Com m'ho van les obres?
Escolti'm, progressen adequadamente.
Ves que ja em fa vergonya fer la pregunta si a la Reial Societat, el Barça, jugarà amb el Camp Nou.
Però per què li fa vergonya?
Home, perquè això ja és un poc...
I es podria donar la circumstància que en un termini molt curt de dies el Barça jugués, en una setmana, com aquí el qui diu, el Barça jugués en tres camps diferents. És a dir, contra el Getafe al Johan, contra la Real al Camp Nou i contra el Paris Saint-Germain a Montjuïc.
I ja manda un SMS o un WhatsApp als socis per dir-li no, avui estem allà, avui estem
aviam,
tipus trobada.
Aviam. Com estan les coses? Les vale. Coses estan de la següent manera.
Sí.
Barça-PSG. Montjuïc. És més.
Segur ja.
Sí, és més. Estan començant a col·locar gespa a Montjuïc. Una gespa que han portat d'Extremadura.
Sí.
Estan començant a col·locar a Montjuïc per poder disputar el Barça-Paris Saint-Germain a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Molt bé.
Dit això, Barça-Real Sociedad. El club vol que sigui al Camp Nou. Llavors, avui, el club ha convidat a la premsa a donar una volta pel Camp Nou. Després l'Edu Badia ens explicarà què ha vist i ha deixat de veure. I ha parlat pels mitjans Elena Fort, la directiva blaugrana. Escolti, la pregunta venia, vaja, votant. Maria Elena, el Barça-Real Societat es podria jugar al Camp Nou?
La voluntat del club, que ja ha entregat tota la documentació normativa requerida a l'Ajuntament, és que l'Ajuntament pugui avui emetre el certificat de primera ocupació per utilitzar per un partit aquest diumenge.
Que avui l'Ajuntament donés el certificat de primera ocupació. Recordem, sense certificat de primera ocupació, talarí que té.
I amb aquest certificat ja podria jugar al Barça.
Amb aquest certificat ja es podria jugar al Camp Nou, evidentment, amb un aforament limitat.
Clar, no està acabat, per entendre'ns.
Ja entraríem en quants poden entrar, de quina manera, etcètera, etcètera. Què passa? Que aquesta tarda, a les 4, hi ha convocada una roda de premsa a l'Ajuntament de Barcelona per, títol de la convocatòria, explicar novetats al voltant de les obres del Camp Nou. Aquesta roda de premsa la portaran, o aquesta compareixença la portaran a terme tècnics. Tècnics en arquitectura, tècnics en urbanisme. Llavors, clar, aquí és on sabrem si l'Ajuntament dona o no dona aquesta llicència de primera ocupació. Requisit sine qua non, el Barça no pot anar a jugar al Camp Nou.
Vale.
Si no es pogués jugar al Camp Nou, quedaria a Montjuïc. Què passa? Que aquest diumenge és el Piro Musical.
Sí.
Clar, logísticament no seria l'opció, o podria ser...
adequada per massificar, per concentració de persones, bàsicament. No? Seria
és
un
una
problema.
Mica jugar amb foc.
Sí.
Total, que sempre et queda el Johan, que és la tercera.
Bueno, pues ja està. Ja.
Ara bé, si vostè em pregunta on es jugarà el Barça-Real Societat de Lliga al Camp Nou aquest diumenge, el club espera avui el certificat de primera ocupació per part de l'Ajuntament.
Molt bé.
Per tant, el semàfor verd per ficar, no sé, 5.000, 6.000, es parlava de 27.000 espectadors.
Això ja es veurà.
Partido a partido, vamos partido a partido.
Molt bé.
Ja li he explicat que estan col·locant la gespa a Montjuïc i, escolti, ahir...
Gala de pilota d'or. I el Barça pot estar ben content amb això, eh?
Home, jo crec que sí, que el Barça pot estar molt content perquè, sobretot, l'Aitana Bonmatí. Tercera pilota d'or per l'Aitana Bonmatí, que està de mica en mica escrivint història. És veritat que es va escapar la pilota d'or masculina, que va anar a parar a Ousmane Dembélé, que al cap i a la fi era el gran favorit.
Es veia venir això.
Ha tingut molt de pes el fet de la Champions, que ha guanyat el Paris Saint-Germain, en contra de l'habilitat o més qualitat o més pedigrí, anem a dir-ho així, que pogués tenir el davanter del Futbol Club Barcelona, que es va endur el trofeu Copa al millor futbolista jove per segona temporada consecutiva. O sigui que, de tot això, evidentment, n'haurem de fer ressò. Esports Copa en un dimarts on tenim futbol.
Sí, senyor.
7 de la tarda.
I un parell de partits.
Agárrense,
cielo e infierno, eh?
Agárrense que hi curves. 7 de la tarda. Cornellà Prat. Espanyol-València. Cal recuperar-se després de la victòria del Bernabéu i anem a veure si l'equip de Manolo González és capaç de fer 13 de 18. Que no estaria gens malament.
Però gens malament.
Gens malament. Es preveuen rotacions, perquè, clar, és partit intersetmanal, la gent ve ja una mica que aconsella retocar una mica l'equip i donar-li una volta a la formació blanquiblava, encara sense Pere Milla, que complirà el seu segon partit de sanció. I a les 7 de la tarda, Nuevo San Mamés, Atlètic de Bilbao, Girona.
Buf.
Girona QE, Girona un punt, Girona 8 baixes, Girona amb Mitchell, el tècnic desesperat. 7 de la tarda, tiempo de juego per emissores de freqüència modulada.
Ànim.
Amb Paco González i tota la gent. Abans, suposo, ànim, 6 de la tarda, tiempo de Espanyol amb el Javier de Aro, si és que voleu focalitzar en l'Espanyol València. En bàsquet, presenten avui el nou seleccionador espanyol, Xus Mateo, i en plana poliesportiva ha arribat Vendora a Espanya, Pol McGrath, el brillant medalla de bronze, 20 quilòmetres marxa, Mundials de Tòquio, el gabanès, que ara mateix està en un AVE, camí de Barcelona. Esperem que no passi res en aquest AVE, que no hi hagi endarreriments.
No, el problema no és l'AVE, el problema no està en l'AVE, precisament. No, no, d'entrada no.
Jo diria que el problema no és només l'AVE, eh? Sí, ho volem,
Podem dir-ho de moltes maneres,
Sort que el senyor Òscar Puente no està escoltant això. Doncs això, sentirem a Esports Cope les impressions de l'atleta gabanès, de l'atleta del Cornellà Atlètic, un cop que ha arribat a Espanya.
Encara que ho escolti el senyor Òscar Puente, la realitat és la que és.
No, però farà un tuit i perdó per les mejores.
És el que toca.
I tot això. I sort que jo no sóc el principal damnificat del tema de Rodalies.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests i d'altres titulars a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlarem de qüestions de cor. Parlarem d'una pregunta força interessant que farem a INSCOR, al Centre de Referència Cardiològica i de Rehabilitació Cardíaca a Catalunya. Però abans, escolta'm una cosa. Vols renovar armaris? Doncs pensa Leroy Merlin, perquè quan renoves els teus armaris amb Leroy Merlin, et passes el dia obrint, tancant, per veure el que has ordenat. Tot perfecte, eh? Ni la Condé aquella, la japonesa, ho podria fer millor. És que dona gust, perquè per fi tens un lloc per cada cosa. A més, és molt fàcil tenir-ho tot ordenat i a la vista. Només has de demanar cita amb els assessors del projecte i ells t'aconsellaran la millor solució per treure el màxim partit al teu espai. I és que tens una gran varietat d'opcions que s'adapten a les teves necessitats i al teu pressupost. Però el millor de tot és que Leroy Merlin s'encarreguen de tot. Prenen les mesures, et fan un pressupost ajustadet, i quan decideixes, dius, mira, això m'agrada, t'acompanyen en tot el procés. Tu només has de col·locar les teves coses i gaudir de 3 anys de garantia. Així que no dubtis, dona el primer pas. Apropa la teva botiga favorita i demana la teva cita amb els assessors del projecte. I també pots demanar la teva cita per telèfon trucant al 910 49 99 99 o a través del WhatsApp al 682 07 88 00 de dilluns a dissabte de 8 a 21 hores. Què esperes? Tornes a enamorar-te, tornen a enamorar-te de la teva llar amb Leroy Merlin.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Una cosa que segurament igual és, té un punt de curiositat en aquest cas, sobretot perquè hi ha desconeixement. És la relació entre la salut bucal i la salut del cor. Hi ha relació? Mireu, hi ha una cosa, que és que en el cos la salut pràcticament tot està relacionat una cosa amb l'altra. Però què relaciona la salut bucal amb la salut del cor? Parlem de tot això amb el doctor Tomàs Bertolino, que és cardiòleg i director d'INSCOR, que és el centre de referència de rehabilitació cardíaca a Catalunya. Tomàs, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Oye, ¿cómo está tan conectado esto que estaba comentando, los dientes con el corazón, la salud bucal y la salud del corazón?
Sí, muchas personas se sorprenden acerca de esto, que la conexión es mucho más estrecha de lo que uno cree. La boca es una puerta de entrada al organismo de microorganismos. Entonces, cuando uno tiene enfermedades de las encías como la gingivitis o la periodontitis, esto no solo afecta a la boca, sino que esas bacterias pasan a la sangre y pueden liberar sustancias tóxicas y particularmente inflamatorias y protrombóticas. Esto inflamatorio es que siempre en cardio hablamos del estado inflamatorio del cuerpo y esto favorece distintas enfermedades.
¿Y cómo sería ese mecanismo para el daño a nivel cardíaco, por ejemplo?
La inflamación crónica que producen estas enfermedades dentales favorecen, por ejemplo, la arteriosclerosis, es decir, la formación de placas de colesterol en las arterias, como pueden ser las del corazón, las del cerebro, las de los riñones, etcétera. Esto aumenta el riesgo de hipertensión, de angina de pecho, incluso infarto, y también de accidentes cerebrovasculares o ictus. E incluso también se puede relacionar con una enfermedad que se llama endocarditis, que es la infección bacteriana de las válvulas cardíacas, que esto es un cuadro extremadamente grave. Entonces, es un impacto real y serio lo de la boca y corazón.
Bueno, más o menos lo que entiendo es que si alguien que no cuida sus dientes puede tener más riesgo de tener un infarto o un problema de corazón.
Exactamente. No significa que cualquier carie te produzca un infarto, que se entienda claro esto, pero la falta de higiene bucal mantenida en el tiempo aumenta el riesgo cardiovascular global. En España, por ejemplo, se sabe que más o menos el 40% de los pacientes que tienen cardiopatía isquémica, es decir, que han tenido un infarto o algún evento cardíaco, le han colocado un stent, etcétera, han perdido piezas dentales. Obvio, no es que sea un factor sí o sí único, porque la pieza dental es muy frecuente a mayor edad y la enfermedad cardíaca es mayor edad, pero es una potencial asociación. Pensemos que ya tenemos otros factores como la hipertensión, el colesterol alto, el tabaquismo, la diabetes, el sedentarismo, el dormir menos de 7 horas, el estrés. Si esto encima le añadimos una mala higiene bucodental, el riesgo cardiovascular y cerebrovascular se va a multiplicar.
Pues doctor Tomás Bertolino, cardiólogo y director de INSCOR, el Centro de Referencia en Cardiología de Cataluña. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones y por explicarnos esta asociación entre la salud bucal y el corazón. Muy amable.
No, no hay problema, por favor. Que tenga buen día.
Igualmente, buen día. Gracias, doctor. Doncs, mireu la importància, la interconnexió de totes les parts del nostre cor. Sempre és un d'aquests misteris que ens deixa l'anatomia humana. Bé, de seguida parlarem de la botiga de parallamps més antiga del món. Està a Barcelona. Porta oberta des de l'any 1860. I de seguida parlarem amb un dels seus dos propietaris, que a més ha continuat dins de la mateixa família durant tots aquests anys. Parlem de seguida d'aquesta curiositat, però abans, ja sabeu que tots els dilluns tenim aquí, o tindrem aquí amb nosaltres, el doctor Adolfo Vivar Badia, ho tenim tots els dilluns, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, per aportar llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Així que ja saps, tots els dilluns, a migdia, Cope Catalunya i Andorra, el doctor Vivar Badia respondrà als dubtes, consultes que més puguin preocupar en el món de l'oftalmologia. El mail per demanar aquestes consultes, radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com, i el telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia és el 93 301 3003.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció a les ànimes viatgeres. Ha arribat el moment que estaves esperant. Amb les tarifes promocionals de Singapore Airlines podràs volar a destins màgics com Singapur, Bali, Phuket, Bangkok, Koh Hanoi des de només 580 euros, taxes incloses. Reserva abans del 24 de setembre a singaporeair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esportscope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La botiga de parallamps, atenció al negoci, parallamps, no deixa de ser curiós, més antiga del món, és a Barcelona i té futur. Vull dir, no és que s'estigui acabant, no. Porten oberts des de l'any 1860, que van obrir al carrer del Marquès de Barberà, i és la botiga de parallamps més antiga, i les porta la mateixa família, la família Torrente. I tenim el Carles Torrente al telèfon, que és un dels dos gerents de la botiga. Carles, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per la trucada.
Escolta'm, la més antiga del món, això. No sé si esteu acostumats a això, però que tenir una botiga de qualsevol producte, en aquest cas de parallamps, que sigui la més antiga del món, ha de ser flipant.
Sí, és cert. És un dels motius que ens fa seguir endavant, al final, no? Que hem de pensar que el parallamps, el Franklin el va inventar el 1752...
Sí.
El 1760 va ser la primera instal·lació a Filadèlfia i només 100 anys després aquí es va fundar la botiga de parallamps, que clar, que en l'actualitat ha quedat com la més antiga del món.
Uh-huh. I encara en servei. Ostres, un pot pensar, ostres, però sí que dona, no?, el tema dels parallamps.
Bueno, és al final la meteorologia existeix, els llamps existeixen i ens hem de protegir d'ells. Llavors, cada generació hi ha hagut diferents tecnologies,
sí.
Hi ha hagut diferents normatives, tot ha evolucionat molt, però, esclar, de protegir-nos dels llamps al final no n'estem exempts.
Correcte. Mira, Carles, anem a entrar en curiositats dels parallamps perquè em crida força l'atenció. Tothom sabem per què serveix un parallamp, que és per atreure els llamps i que no caiguin en un lloc on facin mal, no? I aquí, doncs, correcte, van cap a terra, és una toma a terra i tota la corrent, doncs, va cap al terra. Però caduca un parallamp? O sigui, tu quan instal·les un parallamp a qualsevol edifici, caduca?
No, en principi una instal·lació de parallamps, si es fa ben feta, és a dir, sobretot les preses de terra es fan amb materials nobles, que siguin coures, inoxidables, etc. Un parallamps pot durar, n'estem revisant de fa 40 i 50 anys i segueixen en funcionament. Altra cosa són les normatives, que cada vegada són més restrictives. Per exemple, als anys 50 es muntaven parallamps radioactius, que això al seu dia es van prohibir. Des de l'any...
Parallamps radioactius?
Radioactius, sí, una mica... L'evolució del parallamps ha estat primer, els primers anys de l'empresa es muntaven només parallamps Franklin,
sí,
que segueixen muntant, però són parallamps que tenen un radi de protecció molt limitat. Als anys 50 es van començar a muntar parallamps radioactius, que tenien un isòtop radioactiu que feia que el radi d'acció d'aquest parallamps fos molt més gros, és a dir, amb menys parallamps podies protegir àrees més grosses. I això va quedar substituït pel parallamps electrònic, que és el que actualment s'està instal·lant.
Perquè quan parlem de protecció, això de l'àrea, aquí ja m'he perdut una mica. Té una àrea límit per
sí,
de protecció?
Sí, un parallamps Franklin, de tota la vida, que és una punta de coure,
sí,
bàsicament,
sí,
la seva protecció va directament, és directament proporcional amb la seva alçada. És a dir, és un cono de cobertura, per tant, quan més amunt, quan més alt el poses, més cobertura tens. Amb els parallamps electrònics, això i els radioactius, però els electrònics actuals, això ja fa un salt i parlem de que les puntes de parallamps tenen entre 50 i 100 metres pràcticament de radi d'acció. És a dir, una nau que tingui 100, 120, 130 metres de llargada, fàcilment amb un sol parallamps podem protegir aquella nau.
Quin edifici està obligat a tenir un parallamps?
Bueno, això, fins al 2006, que va entrar el Codi Tècnic de l'Edificació en vigor, no era obligat realment, n'hi havia molts de parallamps, vull dir, fa molts anys que l'empresa en munta, però realment no era obligat de muntar parallamps. Des de l'any 2006, tot edifici nou que es fa de nou ha de passar per el que són la reglamentació del Codi Tècnic de l'Edificació, i una de les coses és el parallamps. Es fa un càlcul de si necessita una protecció del llamp, i a partir d'aquí és obligatori o no obligatori de muntar-li el parallamps.
És fàcil muntar un?
Sí, és relativament senzill, se n'ha de saber, és a dir, has de conèixer molt bé les normatives, les distàncies de seguretat, el que pots fer i no pots fer amb el cable, a part del càlcul de protecció de posar la punta adequada, però els que ens hi dediquem ens és relativament fàcil, sí.
Però bàsicament a Barcelona s'estava passant pel cap algun punt alt de Barcelona, en aquest cas un parallamps de Franklin aniria molt bé a la Torre de Collserola, no? Seria el punt més alt.
Sí, a la Torre Collserola seria una punta Franklin, seria molt vàlida, però bueno, altres edificis emblemàtics, com per exemple les Tres Xemeneies, d'aquí s'ha anat a mirar el Besòs, moltes esglésies amb campanars molt alts, totes aquestes les hem anat protegint amb puntes Franklin o electròniques, però han sigut protegides al llarg de la història, hem anat protegint molts edificis d'aquests singulars de Barcelona.
Bé, el model de negoci està clar, perquè una cosa ben certa deies al principi de la xerrada, i és que llamps hi haurà sempre. Vull dir, la meteo és la que tenim, en aquest cas. Però una cosa curiosa que vull preguntar és sobre el relleu generacional. Avui en dia, que tenim tants problemes amb relleus generacionals amb moltes professions, ostres, sembla que aquí a la botiga ha anat seguint tot això, no?
Sí, fins aleshores suposo que és un tema complicat, i suposo que totes les generacions han tingut una mica aquest conflicte o aquesta por de dir hi haurà relleus generacional. A veure, en el nostre cas, els dos germans que portem al negoci, jo tinc l'Eudal, el Jordi, el Pere i el Pau, que vull dir que hi ha relleu generacional. Falta veure que si s'hi volen dedicar en aquest negoci. També s'ha de dir de que poder abans tenia una facilitat, i és que els oficis que s'han anat perdent, abans hi havia els aprenents, jo mateix vaig ser, abans d'estar dirigint l'empresa, vaig començar d'aprenent, i a partir d'aquí vaig anar aprenent el que és l'ofici a poc a poc. Avui en dia els aprenents ho tenen més complicat, perquè, bueno, pel tema de prevenció de riscos i tal, jo no puc agafar el meu fill i portar-lo a fer instal·lacions, perquè això és impossible avui en dia, no?
Yeah.
Hi ha una sèrie de dificultats que sí que són certes i que preocupen pel relleu generacional, és evident. Sí.
Perquè, a veure, i perdona la meva ignorància, però què s'ha d'estudiar per instal·lar ara mateix, per ser instal·lador de parallamps, què s'ha d'estudiar?
Bueno, per ser instal·lador, més que res per ser calculista, o sigui, per tenir una empresa de parallamps, has de tenir uns estudis, però el més important és tenir ben empapades les normatives, les que hi ha hagut i les que van sortir, no sé, més o menys constantment les normatives van canviant, i això és el que has de tenir molt clar, que és que al final qui et marca de com has de muntar aquell parallamps o el que són innovacions tecnològiques dintre el que és els parallamps, diguem. Això sí que has d'estar molt dintre el mercat per poder oferir una mica la protecció última que hi ha en el mercat, poder-la oferir al teu client, diguem.
Han passat coses curioses en tots aquests anys, des del 1860 fins ara, a la botiga? Alguna cosa que t'hagi cridat especialment l'atenció?
Bueno, sí, l'evolució de que una mica, això, nosaltres, clar, som una empresa que oferim serveis, és a dir, per allà, aquí al taulell, jo diria que no se n'han venut, de forma majoritària, no se n'han venut amb tota la història de l'empresa, perquè sempre ens hem dedicat a vendre serveis, és a dir, oferir una protecció i anar a casa del client a muntar-la, en definitiva. Llavors, sí que és veritat que hi hem vist una evolució de tenir un carrer, un barri amb moltes indústries de diferents oficis. Tot això ha anat desapareixent i pràcticament ens hem quedat en solitari amb el turisme aquí. Una mica per romanticisme, també.
Sí.
Treballar a Ciutat Vella no és una cosa fàcil, precisament.
Sí. I de clients, perquè, clar, no hi ha gaires botigues de parallamps, aquesta és la veritat. Suposo que teniu clients de tot arreu, no?
Sí, tenim clients de tot arreu i de tot tipus, de tot... És a dir, el ser una cosa tan peculiar, el tema del parallamps, sí que vas clients de tot tipus, tots des de particulars, enginyeries, naus industrials, esglésies, edificis monumentals, és a dir, toquem una mica tots els sectors. Una mica també és el goig d'aquest ofici, que al final veus clients de tota classe, diguem, vull dir, visites llocs emblemàtics, que també és...
Clar.
Està bé poder-ho fer.
Perquè, clar, ara que estaves dient lo de les esglésies, catedrals i demés, clar, estem parlant d'edificis molt determinats, protegits artísticament i històricament. S'ha d'instal·lar o s'ha de tenir una especial cura o una normativa especial instal·lar parallamps en aquest tipus d'edificis?
Bueno, la normativa de parallamps és comuna per tots.
Per tots,
no serveix si una nau... És el mateix, o sigui, al final hem de protegir i la instal·lació és el mateix. El que passa és que és veritat que amb edificis emblemàtics has de tenir cura de per on baixes els baixants, com fixes els baixants per no fer malbé les pedres... Bueno, ja té la seva peculiaritat, però la protecció en si és la mateixa per un edifici emblemàtic que per una nau industrial, per entendre'ns, o un edifici de veïns.
Quin és l'edifici emblemàtic que més t'ha agradat visitar per instal·lar parallamps?
Bueno, estem fent tants des del Tibidabo fins, deia, les tres xemeneies de tal, Santa Maria del Mar, el Pi, no sé, és que en tenen els observatoris del Montsec o del Fabra,
sí.
Vull dir, en tenim moltíssims d'edificis així emblemàtics que hem protegit. La Casa Pons i Pasqual, aquí a la plaça Catalunya de Barcelona, vull dir, en tenim centenars d'edificis així emblemàtics.
Doncs, Carles, felicitats per tot aquest temps que la teva família té obert al negoci, fes-ho extensiu al teu germà, el Jordi, i gràcies per haver entès la nostra trucada, fer-nos aquestes explicacions sobre aquest tema, i tant de bo el negoci continuï, els nanos, tant els teus nebots com els teus fills, vulguin continuar amb el negoci, encara que sigui per romanticisme.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies també per la trucada i ben pensat en nosaltres.
Una abraçada molt forta, Carles, cuida't.
Gràcies.
A tu.
Bon dia.
Bon dia, gràcies a tu per atendre'ns. Curiós, eh? Bé, doncs arribem ja a les 2 de la tarda. Recordeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara us deixem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Rebis la salutació de que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda.